Espai Avinyó, llengua i cultura.
Rica et cultura. Passa, té versa.
Espai Avinyó. Tot l'ell, tot ert.
Resonància.
Resonàncies, un podcast de l'Espai Avinyó, creat per la Ollie, la Mercedes i la Marta, del col·lectiu Catàrsia.
Benvinguts i benvingudes a Resonàncies, el format de creació radiofònica de l'Espai Avinyó, un podcast itinerant per aportar una escolta jove de l'actualitat intercultural de la ciutat. Aquí parlem des d'on ressonem i que quines persones ens ressonen. Avui, al districte del Besòs i el Maresme. Us acompanyarem, com de costum, la Lídia Ogi, la Marta Juanlin i jo, la Mercedes Salla, del col·lectiu Catàrsia.
Un plaer, Mercedes.
Hola a tots i totes.
En aquesta segona edició estem a l'estudi de ràdio Calis i Dret i ens hem fet moltes preguntes sobre l'activitat del Besòs, sobre la seva història i el que es cou pels seus barris. Sembla un misteri.
Doncs sí, Mercedes. Jo mateixa confesso que les úniques vegades que l'he visitat ha sigut a propòsit d'assistir a festivals de música al Fòrum o per veure exposicions al Museu de les Ciències Naturals.
Bueno, no et preocupis, Marta. Molts barcelonins estan en la mateixa situació que tu. Quan jo penso en el Besòs, doncs també penso en festivals, però a més també penso en la boda de la meva amiga, que va ser a la mesquita Abdu'l-Bakar Sadiq fa un parell d'anys. I bueno, oi, tu quins records associes al barri del Besòs?
Doncs jo associo el barri de Besòs amb el camp del Júpiter. Uh-huh. És un camp que quan érem petits, doncs, els meus germans que jugaven a futbol doncs, feien alguns partits allà, en aquell cas formaven part del Sant Andreu i moltes vegades doncs, hi havia molta rivalitat entre el Sant Andreu i el Júpiter.
Mola, mola. Doncs com podeu veure, coneixem el barri, bueno, així de primeres només una miqueta, però justament per aquesta raó avui comptarem amb dues convidades molt especials que ens ajudaran a radiografiar-lo.
Radiografies de barri.
Que son de caramelo, que has hecho con mi cuerpo. Ay, morenita mía.
L'espai públic és el motor natural de la vida urbana, aquí al Besòs i a la resta de barris que conformen Barcelona. Donem la benvinguda a l'Aixa i a l'Aula, dues veïnes compromeses amb la ciutat.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tenim moltes preguntes, però abans de començar ens agradaria que et presentessis i ens expliquessis quines activitats o iniciatives sols du a terme al barri del Besòs.
Hola, soy Isha y soy la monitora de cricket y también hago el taller de conversa amb el barri.
Doncs, bueno, yo te quería preguntar un poquito más sobre ti y tu relación con el barrio. ¿Cuánto tiempo hace que eres vecina del Besòs?
Creo que hace 12 o 13 años.
Que... 12 o 13 años.
Sí.
¿Y antes estabas en otro barrio?
No, siempre he vivido aquí.
Vale.
Toda la vida.
Ok. Sí.
Entonces, Isha, nos gustaría saber también qué es lo que tú consideras que es un espacio público.
Que el espacio que sea abierto para todo el mundo, que no vea que debes, como que sea para todos, no de solo un concreto para unas personas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que a veces dicen que no solo es para este tipo de personas, no el otro.
O sea, ¿por restricciones de edad o...?
No, de la cultura, de regiones y eso.
Pero, ¿te has sentido como a ti te han dicho alguna vez, tipo, no puedes ir por ahí porque es para gente de X sitio?
No, a mí no, vale. Pero conozco a gente que les ha pasado. Amigos, familiares también. Puede decir.
Duro, no esperaba escuchar esa segunda pregunta. Bueno, pues, ¿qué, para hablar un poco más del barrio, qué espacios te gustan más del barrio así y los que menos?
Bueno, yo cuando llegué aquí conocía únicamente Central CD. Y siempre estaba en Central CD para estudiar, para hacer deberes o cualquier cosa que duda tenía, pues al Central CD. Y ahora hace años, bueno, creo que 5 o 6, estoy conectada con el Casal.
Bueno, teníamos una pregunta que nos has respondido antes y es si te sueles sentir bienvenida en el espacio público.
Bueno, depende del horario, pero sí.
Normalmente no tienes problemas.
Ah, no.
Te sientes a gusto.
Yo como que estoy muy conectada con actividades del barrio y siempre he estado viviendo en el mismo barrio, pues no tengo ninguna dificultad. Es que como que conozco más, ya sé cómo funciona y qué puedo hacer y qué no. Y en qué horario puedo hacerlo, entonces sí.
¿A qué te refieres exactamente al horario?
Por ejemplo, en nuestro barrio hay pocos jóvenes. Uh-huh. Entonces, mirando al alguien gran, tenemos que hacer una actividad a un horario concreto, ¿sabes?
Por ejemplo, que no sea demasiado tarde para no hacer ruido, sí, cosas por el estilo. Sí. Vale. Bueno, digamos que os ponéis como... todo el mundo os ponéis de acuerdo, ¿no? Para no molestar en especial a ciertos grupos de gente.
¿Porque alguna vez se han quejado?
Sí, varias veces. Porque dicen que, bueno, en los findes ya entienden, pero en la semana, entre medio, no podemos hacerlo. Es como que necesitan más descansarse o es como que es un horario que ellos están... más necesitan dormir más o tienen sueño o no encuentran bien o cualquier... Bueno, unas cosas estas.
¿Pero qué tipo de actividades hacéis? Tampoco... No sé si molestáis
mucho. No. Si queremos hacer una fiesta en Rambla...
Vale.
Pues tenemos que pensar antes de hacerlo.
Bueno, sí.
O avisar también.
Comprensible. Eso lo puedo entender. Pues nada. ¿Y dónde os reunís exactamente la gente joven?
En Casal o en Central Civic, pero hay también pistas rojas.
¿Pistas rojas? En el barrio.
Antes era en Parc Besòs, ¿sabes? Pues allá, pero ahora como pistas rojas, Casal, Central Civic o en Forum.
¿En el parque por qué ya no?
Es que hace años que pasó algo. Que no lo sé, no sé exactamente qué pasó, pero nosotros, mi familia tampoco nos dejaba ir. Pues desde ese tiempo ya no hay más como que han bajado a hacer actividades ahí, ya no lo hacen.
¿Algún tipo de incidente?
Creo que sí. Creo que murió alguien o no sé, algo así era.
Vale.
Pero no estoy segura.
Vale.
Una pregunta que tenemos también, que la preguntamos siempre porque es algo que nos preocupa de Barcelona y es... saber si crees que el barrio del Besòs pueda gentrificarse.
Es buena idea, pero tienen que hacerlo mirando a todos, no para solo una población, ¿sabes? Es como que tenemos que llevar a todo el barrio, a toda la gente del barrio, no únicamente a una población concreta.
¿Quieres especificar qué tipo de población crees que está invitan más al barrio ¿Y qué excluyen y qué población crees que están excluyendo?
Por ejemplo, en mi barrio puedes notar que viven las familias y las familias que no tienen muchos requisitos, con un puesto muy barato, un piso muy barato y eso. Pero si cambian, hacen centrifugarse y es que será difícil para ellos. No sé cómo explicártelo, a ver.
Pongamos que están subiendo ahora los alquileres, ¿no? En general, en
vendiendo,
Barcelona.
No, están vendiendo.
Están vendiendo muchos apartamentos aquí y a gente más pudiente, ¿no?
O sea, es que la gente necesita un piso en alquiler, no quieren comprar.
Claro.
Y están vendiendo pisos.
Y entonces supongo que eso significa que está entrando otro tipo de gente que antes no había en el barrio.
Sí.
Entonces podemos decir que hay una gentrificación clara, ¿no? ahora mismo en el Besòs.
Porque la relación entre vecinos, ¿cómo suele ser?
Está bien. Puedo decirlo, pero dependiendo de la zona que vives, está muy buena la relación. Que hay, por ejemplo, si subes un poquito, pues cambia. Pero si estás en el barrio, en centro del barrio del Besòs, pues llevan muy buena relación entre ellos.
¿Y por qué cambia? Depende. Perdona por hacer muchas preguntas, ¿eh? No sabemos mucho el Besòs.
Por ejemplo, en la parte que vivo yo, es como más conectada con la mina. Entonces, yendo al otro lado, también está la gente que no se conecta mucho con el barrio. Entonces se cambia un poco.
Vale, gente que no hace tanta vida de barrio, digamos.
No.
Vale, y alguien, por ejemplo, que se acerca más al barrio de la mina sí que haría más vida de barrio, digamos. Lo que comúnmente diríamos eso.
¿Esto entre jóvenes o entre personas de todas las edades?
En personas de todas las edades.
También hay algo como que me ha sorprendido que antes has dicho, ¿no? Que hacéis actividades dependiendo de las horas para no molestar a la gente grande. Dirías que no hay mucha, ¿cómo decirlo? No interactuáis mucho, ¿no? Los jóvenes con la gente grande, por lo que ves. Con la gente más mayor, por lo que veo.
Te voy a decir mi experiencia.
Cuéntame.
Cuando vine aquí tenía 9 años.
Sí.
Y mis padres querían que tenga la educación religiosa.
Uh-huh.
Entonces, una amiga de mi madre lo daba. Teníamos que ir a su casa para aprender. Pues allá vivía mucha gente mayor. Y no les gustaba que les molesten, que los niños suban y bajan las escaleras.
Yeah.
Y que fuera en las calles hagan más acto como hacer un poquito fútbol o jueguen entre ellos o cualquier tipo de actividad, no les gustaba, les molestaba un montón. Entonces, por eso estoy diciendo.
Vale.
Es como que teniéndoles esta experiencia, ya sé que dependiendo de la hora, antes tenemos que explicarles, decirles y después hacer la actividad.
Claro, porque cuando llegáis a un acuerdo con ellos, ¿qué lo hacéis por escrito o lo habláis?
Es por el casal, porque hablamos en el casal, ellos ya ponen carteles y eso, y la gente ya sabe que va a ser una actividad en el barrio.
Pero directamente nunca.
No.
Bueno, yo antes de nada, que hemos ido muy al grano, pero te quería preguntar, ya que estamos hablando de actividades, háblanos un poco del cricket. ¿Sabes que tú das? Que si no.
¿El cricket tiene alguna relación con las quejas también? O...
Sí, por ejemplo.
Cricket, bueno, es un deporte que hace mucho en Pakistán. Y aquí, cuando vino mucha comunidad pakistaní, los chicos hacían deporte, bueno, hacían cricket en Forum, en Parque del Besós. Entonces, entre ellos hicieron un acuerdo y empezaron a hacer equipos y eso. Y ya iban años haciendo, pero no había ningún equipo de las chicas, ¿sabes? Entonces, con la entidad que trabajo yo, pues pensaron hacer equipos de las chicas. Y tienen un cricket 11, que es profesional.
Oh, wow.
Y van a... Hace 2 semanas o 3 que fueron a París a hacer el torneo. Y a mí, yo entré en... Bueno, hice la monitoreo del cricket porque soy pakistaní y los padres no tendrán ninguna queja, no lo dejarán a ir a sus hijas porque es una chica pakistaní.
Uh-huh.
Y no tendremos una comunicación directa con los padres. Por eso.
Vale. ¿Dónde jugáis a cricket?
En el patio de Eduard Marquina, en el colegio de Eduard Marquina.
Vale, en un colegio.
Uh-huh.
Qué guay.
¿Y cuántos miembros tiene el equipo femenino?
¿En mi equipo?
Sí. Pues
9 de momento, pero ya cara al año que viene vendrán más.
Sí, o sea, hay varias chicas interesadas.
Sí. Bueno, hay que hablar con los padres, pero hay varias interesadas.
¿Qué edades, perdón?
Son de 14 a, de momento, 18, pero pueden venir hasta 19.
Ah, vale. ¿Y hay equipos de cricket para mujeres que sean ya adultas?
Están pensando hacerlo.
Vale, vale.
Hace 2 semanas que fui al Yuc Mayor, creo, sí, a dar, bueno, entrenar a las mamás, a ver si vienen mamás, participan y eso, y vienen muchas mamás. Y creo que están pensando hacer balar las madres también.
¡Qué guay!
Sí.
A ver, así madres e hijas también molaría.
Mm-hmm. Pero será separado.
Bueno. Lo puedo entender, vale. Guay.
Bueno, pues...
Pasamos, si no, a la siguiente, la siguiente sección. Muchas gracias, Aisha,
por... Muchas gracias por todo. Muy interesante.
Sí.
Pues yo quería comentar que justamente hoy íbamos a contar con la presencia de Ula.
Uh-huh.
No sé si la conoces.
Sí. La conozco. Bueno, ella lleva el proyecto del CRIP, pues estuve ayudando. Mi hermano también estuvo haciendo de voluntario. Y la ayudé en la fiesta de iftar también. Y ella me ayudó a traer las chicas del cricket de su proyecto. Entonces, sí, nos conocemos entre nosotras.
O sea, que los proyectos en el Besos están bastante interconectados siempre.
Sí.
Qué chulo. Bueno, pues con Ula no ha podido venir presencialmente hoy. Os habríais encontrado. No, reencontrado. Entonces, le hemos hecho llegar las mismas preguntas parecidas y tenemos un audio con su testimonio. ¿Lo ponemos, Violeta?
Hola, jo em dic Ula, sóc la dinamitzadora del projecte Clip, que és un projecte per joves nouvinguts que no poden accedir directament en el sistema educatiu perquè són majors de 16 anys i mentre que els hi vam, anem vinculant amb els serveis que els hi poden ajudar, doncs fem una mica de coneixement del barri, de la ciutat, d'aprendre català, de crear una xarxa social. A part d'això, el que faig és, amb aquest grup de joves, fora d'aquest projecte, celebrem i fem o creem activitats culturals. Hem muntat un iftar juvenil, hem muntat Chandrat, que és una festa que es celebra l'últim dia de Ramadà, hem fet coses en Halloween i en aquestes coses, i és un dels problemes que tenim, és que no tenim un espai on concret on reunir-nos. Llavors demanem a vegades al centre cívic que ens deixi una sala o al casal, el reservem. Trobo a faltar un espai per joves, perquè els joves es poguessin trobar i muntar alguna cosa o fer, realitzar algun tipus d'activitats gestionada per ells. Per mi, un espai públic és un espai que està obert a tothom, a tots els col·lectius, on tothom se sent benvingut, benvinguda, sense cap mena de discriminació, que sigui antiracista i transversal. El que m'agrada d'aquest barri és que, primer de tot, que tenim la platja molt a prop. Després, m'agrada el centre cívic, el casal del barri, la biblioteca... No sabria dir ben bé quin és l'espai que menys m'agrada. Sincerament, jo sempre m'he sentit molt benvinguda en els espais públics del barri. No he sentit cap mena de discriminació, no he patit cap mena de discriminació ni racisme. Però, a part d'això, la gent és molt agradable, molt amable i molt acollidora. Qué bonito es recordar el barrio en que los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos y que tanto nos... Amb l'augment del turisme, els preus pugen encara més, ja han augmentat molt, és molt difícil trobar ara mateix un pis en aquest barri per senzillament per als preus.
Com tota la zona del Maresme, és una zona molt moderna i cada vegada està, tot el barri està en un constant canvi. Jo penso que sí que corre aquest risc i, clar, òbviament afectaria negativament a les, als veïns i les veïnes del barri, que amb la puja dels preus, que Barcelona en si ja és molt cara, doncs tot a nivell econòmic jo penso que afectaria molt negativament i no es podria fer com la vida al barri que es fa ara.
La cançó que em ve a la ment és una cançó que la van cantar aquí a les veïnes i els veïns del barri, que crec que es diu Qué bonito que es mi barrio, i penso que aquesta cançó defineix el nostre barri, la seva diversitat i la seva alegria.
Bueno, escoltant aquest àudio de l'Ulà, me'n recordo una de tot el que acaba de dir també la Isha, i que les dues estan d'acord en el sentit que no hi ha un lloc per la gent jove, no? Em sembla que és la gent gran vol monopolitzar el barri, no hi ha manera com de posar-se d'acord, és sempre amb les seves regles o no. I que em dona una mica de pena, la veritat, i si hi ha alguna persona aquí que sigui responsable del Besòs o alguna cosa, la gent jove vol el seu lloc, vol el seu local.
Si algú ho està escoltant, doncs ja sabeu, a parlar amb la Isha, amb l'Ulà, i amb l'altra xarxa de joves, no? Aneu tots junts.
Sí, sí.
Han de multar alguna cosa.
I no recorrir tant al casal, sinó parlar entre vosaltres directament. Tu vols afegir alguna cosa més, Isha, després d'escoltar l'Ulà?
Bueno, lo que dijiste vosotras, pues sí, necesitamos que hagan más actividades o participen alguna entidad más con nosotros en el barrio, porque únicamente Casal y el Centro Cívico no puede hacer todo, ¿no? ¿Sabes? Pues que venga una entidad más o alguien más que nos apoye, nos ayude a hacerlo y bueno, a crear un espacio únicamente para los jóvenes, para nosotros también, pero que es que también para jóvenes, que es más necesario y que sea para todo el mundo. No no me sale la palabra.
No para solo un grupo en concreto, digamos.
Sí, concretamente para un grupo. Que sea mixto también y separado.
Pues sí, es necesario. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Isha y con el testimonio de Ula. Gracias por tenernos y pasamos a las recomendaciones. Oye. Què s'està movent?
Anyati gargaragüem.
Nani gau, susume?
Què es cuina?
Anyati lotlotuem.
Què es conspira?
Nani gau kotte iru no? Dou shita no?
Anyati me recomendam.
Doncs aprofitant que tenim a la Isha aquí a l'estudi, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación cultural que sucede en el barrio normalmente o algo que te gustaría pues recalcar de aquí.
Ya no sé qué, porque no participo ahora, únicamente hago el entrenamiento y ya está. Pero si voy detrás 4 años, me gustaban las fiestas que hacían en el barrio, ¿sabes? De Mercedes, de Halloween, que me gustaba más del Halloween, porque a mí me gusta todo el terror. Y la feria de abril, que creo que después de confinamiento fue la primera vez que hicieron.
¿Y qué es lo que te gusta más de estas actividades?
Me gusta más del Halloween.
Sí, pero en general, o sea, ¿qué es lo que, no sé, qué es reencontrarte con tus amigos, la comida?
Reencontrarse con veins y veinas del barrio, porque llevamos una conexión muy buena con ellos. Vale. Y amigos también, pero más con veins y veinas. Te dan, aportan ideas, tú compartes tus ideas y ya puedes, bueno, a veces planificas nuevas actividades o si alguien está interesado se apunta y por eso me gustan más las fiestas.
Genial, ¿no? Entonces sería más bien crear conexiones entre las personas.
Sí, sí.
Bueno, pues la verdad es que es una buena oportunidad, ¿no? O sea, conectar con la cultura y con las personas desde un mismo punto de vista. Genial. Sí. Pues muchas gracias, Isha, por tu aportación. Continuamos el apartado de recomendaciones y en esta sesión de hoy pues lo que haremos será un pequeño recorrido por el barrio. Hablaremos tanto de, digamos, localizaciones de dentro del barrio, pero también alguna que está un poquito más afuera, e intentaremos enmarcarlas y a partir de ahí pues recomendar películas, vídeos o documentales y alguna canción que otra para poder, digamos, acabar de animar la sesión de hoy. Pues bueno, empezaremos primero con una recomendación de libro que tiene que ver con el barrio en el que estamos, en el del Besòs al Maresme. Es diu Batir de Alas en castellano y es de Lana Rodríguez Fischer. Ella es una profesora de literatura a la Universitat de Barcelona y es Premi Lumen de l'any 1995. És quan va guanyar aquest premi. El 1998 va escriure un llibre, aquest llibre, el de Batir de Alas, on explica la història d'una noia i explica la seva adolescència des de finals dels anys 60 fins a meitat dels anys 70 i explica com estudi explica una miqueta doncs com estudiant de l'Institut Santa Isabel, doncs com veu doncs el barri, no? Jo he conegut el barri aquest institut, l'Institut Santa Isabel, que quan vaig anar-hi hi havia 6 línies per cada curs, on els alumnes, per desgràcia, estaven dividits segons el seu nivell educatiu. Això, doncs, vulguem o no, doncs dona una perspectiva diferent de com és l'educació aquí a Barcelona i a Catalunya, no? I l'interessant d'això és que històricament aquest institut davant tenia, i no sé si encara té, jo crec que ja no, una oficina de policia I en aquest llibre és molt interessant perquè una, dintre de les primeres pàgines explica que sempre aquesta noia explica, o sigui, sempre saluda al policia nacional que està davant, sempre, així com una cosa d'educació. I se sap que històricament la majoria dels alumnes d'aquest institut, el Santa Isabel, eren fills de policies. Això doncs, amb els anys ha anat canviant, de manera que ara hi ha molta més presència de nens i nenes d'origen migrant i o racialitzat. Això és una cosa que s'ha de tenir en compte i que esperem que dintre de l'escola doncs, ho facin. No? I bueno, per tancar aquest apartat, en l'apartat de llibres, m'agradaria llegir breument un paràgraf d'aquest llibre, de Batir de Ales, de l'Anna Rodríguez Fischer. Elisa vivía en una zona del barrio que yo apenas frecuentaba, en un grupo de bloques de pisos conocido por el nombre de Construcciones Españolas. No quedaba muy lejos de mi casa, tan solo a unos 5 o 6 minutos a pie, pero aquella zona estaba totalmente situada de espaldas a mi vida. Quedaba detrás y miraba otra parte, hacia la Riera, hacia las fábricas del Buen Pastor, hacia Santa Coloma, adivinada a lo lejos. Desde un principio, recién instalados en la ciudad, mis padres habían sido muy estrictos al trazar las demarcaciones topográficas y señalarnos las zonas de libre tránsito, muy bien escasas. Elisa vivía en una parte rodeada de prohibiciones, en el octavo piso de un bloque sin portera. Así que normalmente, cuando iba a buscarla, llamaba al timbre y la esperaba abajo, en la calle. Pero un día me hicieron subir. Me lo ordenaron tajantes, sin darme explicaciones. Doncs bé, amb aquest trosset es veu, no? Doncs com abans ens deia l'Aixa, que els pares directament ens expliquen quines són doncs, les nostres topografies, no? Diguem que els espais on ens podem moure i en aquells en els quals no. I llavors doncs, veiem que aquestes dinàmiques es feien amb aquest llibre en els anys 60, finals dels anys 60, i es continuen fent ara al segle XXI. Llavors penso que és una bona manera, no?, de veure com hi ha tradicions o tradicions familiars que encara continuen sent presents aquí en aquest barri. El segon lloc que m'agradaria mencionar com aquesta mini ruta pel barri del Besòs està una miqueta, doncs, una miqueta més enllà. Es tracta de la biblioteca Gabriel García Márquez, que de fet és on vaig trobar aquest llibre, el de Batir de Ales. Recentment s'ha inaugurat el mes de maig. Està edificada dintre d'un entorn de pati triangular i la veritat és que quan he entrat es veia que era molt, molt, molt lluminós. I bueno, s'ha de tenir en compte la idea d'aquest edifici, que té com unes formes una mica estranyes si poguéssim veure aquest edifici des de dalt, i és que vol donar a entendre la imatge de llibres apilats de maneres diferents. O sigui, imagineu-vos la vostra habitació que teniu un munt de llibres i tots els llibres allà posats de qualsevol manera. Doncs aquesta és l'estructura de la biblioteca, tal qual. Una de les coses que té aquesta biblioteca és que està especialitzada en literatura llatinoamericana. I bueno, per això té aquest nom de Gabriel García Márquez i sobretot doncs, parla d'escriptors dels anys 60 i 70 amb aquest boom llatinoamericà i que parlarem després una miqueta més. La nostra tercera parada és el Camp de la Bota, el qual és un espai històric i que és necessari poder parlar d'ell, ja que té una història bastant molt, molt, molt interessant. Primer aquest nom, no? el nom del Camp de la Bota. Aquest nom ve del francès, o sigui, aquí l'any 1800 els francesos feien servir aquest espai, el Camp de la Bota, com un espai de tir, de pràctica de tir. Però en aquest moment es deia Camp de la Butte. Però clar, després d'això, doncs, estem a Catalunya, s'havia de catalanitzar aquest nom i de la Butte va passar a Camp de la Bota. També s'ha de dir que durant aquest espai, durant l'any 1000, en aquest espai es van fer afusellaments durant la Guerra Civil i després de la postguerra. Van morir més de 1.700 persones. Avui en dia aquest espai forma part del Parc del Fòrum, no? Llavors, una de les coses que, o una dels records que tenim d'aquest espai és una cançó creada per Los Chichos, que tal cual es la cançó de la bota. Cuando quieras la vamos. De fet, volem aprofitar que parlem del campo, de la bota, per recomanar dues pel·lícules, o més bé dos documentals. Un d'ells és, se'n diu Besos al Besòs, que es va filmar l'any 1990. Es tracta d'un documental de repressió policial contra els veïns del Besòs i la mina, que reclamaven nous equipaments. I de fet se'n diu que és Gamonal antes de Gamonal, no? I bueno, això va succeir doncs, a prop, a la zona del fòrum. Per una altra banda, tenim un altre documental que es diu Gregal, un viento que sigue soplando. És un documental que explica la història de la cooperativa Gregal i de les seves lluites al barri del Besòs i al Maresme. Des dels inicis va funcionar com una escola autogestionada fins que finalment es va organitzar com un actual menjador solidari. Quarta parada, amb el Museu Blau. En aquest cas, el Museu Blau el coneixem tots, que està justament al final del fòrum, tal qual, molt modern, un museu de ciències, bla, bla, bla. Però s'ha de dir que abans hi havia una espècie de castell, o com a mínim se'n deia castell, que era el castell militar Quatre Torres. S'ha de dir que aquest espai era un lloc on es reprimien els moviments obrers dels ciutadans que intentaven fugir de les repressions, i que, bueno, aquestes persones fugien del parc de la Ciutadella. Llavors, aquelles persones que finalment doncs, acabaven sent atrapades, doncs, les posaven en aquell castell i bueno, eren reprimides per l'església. Finalment, la nostra cinquena parada és aquí, a Cal Isidret. És interessant doncs, poder parlar una miqueta, no?, d'on estem i amb aquest nom, perquè se'n diu l'Isidret. Qui és l'Isidret, no? Doncs bé, aquest lloc està, o com a mínim tenim històries d'aquest espai, de Cal Isidret, des del segle XVIII. És interessant saber que abans de tenir aquest equipament molt xulo on estem gravant, eren terrenys de regadiu, on es feien, on es conreaven fruites i conreus de fruites i verdures directament. Però la vídua de la persona del terratinent, en aquest cas, va decidir vendre aquests terrenys, no? I finalment, el 1844, després d'aquesta venda, es va crear una fàbrica textil aquí al barri, que és aquí que per cert, és d'on ve aquest nom, o sigui, el nom de l'equipació ve arran de la fàbrica textil aquesta. S'ha de dir que era una fàbrica molt normal i corrent, com les que coneixem antigament, amb dues plantes i una xamanella, però la xamanella crec que ja no la podem veure, jo diria que no. I bueno, jo crec que el més important d'aquest espai és saber que aquí, què es fabricava aquí. Aquí es fabricaven indianes, que per aquelles persones que no ho sàpiguen són teles de cotó estampades. En aquest cas, el fet de que siguin indianes doncs, té un component bastant fort colonialista, en el sentit que d'on venia aquest cotó, d'on venia aquest cotó, a quines persones estaven conreant-lo i després fent la recollida, i com arribava el cotó fins aquí, fins a Barcelona. No? El fet de pensar que hi havia moltes persones esclavitzades a l'Amèrica que no tenien cap dret, o sigui, eren persones que estaven directament explotades per tal que aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, poguéssim tenir aquestes teles molt boniques, molt estampades, i que Cal Isidret doncs, pogués tenir doncs, el seu recorregut. No? I crec que és important doncs, recalcar això, o sigui, recalcar que l'herència d'aquest espai, vulguem o no, i de la fàbrica en si, és totalment colonialista i que és important perquè saber-ho, perquè normalment quan parlem aquí d'esclavatge o d'explotació mai pensem que a Barcelona tenim aquestes arrels. O sigui, pensem que potser sí, Espanya com a tal té arrels colonialistes, però mai pensem la nostra ciutat fins a quin punt el té, no? I bueno, que acaba sabent que finalment aquest espai, a meitat del segle XX, aquesta fàbrica es va destruir com a conseqüència de la construcció de la Gran Via. No tenia cap sentit ja doncs, tenir aquesta fàbrica tan a prop de la Gran Via, era com vast espai ocupat, i per tant es va derribar. I a partir d'allà, doncs, tenim el que tenim avui, que és aquest espai sociocultural per tots els veïns i veïnes que vulguin apropar-se i que vulguin fer ràdio o que vulguin fer unes altres activitats. Per tant, amb això acabo. Continuarem amb, bueno, acabarem escoltant una miqueta més sobre la cançó Campo de la Bota, dels Chichos.
Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave en el corazón mío, campo de la Bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave en el corazón mío, campo de la Bota donde yo he vivido.
¿Qué ha ocurrido, no? ¿Dónde no?
¿A qué me recomendamos?
Woman rise, walang makakatigil. Brown, brown woman rise, alamin ang yung ugat. They got nothing on us, nothing on us, nothing on us, nothing on us. Island woman rise, walang makakatigil. Brown, brown woman rise, alamin ang yung ugat.
Heu escoltat la cançó
Nothing on us,
us de Rubi Barra, Rocky Rivera, Classy i Feix Santilla, que és una cançó d'unes dones d'origen filipí dels Estats Units i que sempre posem al principi de les nostres activitats de catàrcia perquè creiem que ens dona molta força, que probablement ho heu sentit escoltant la cançó. I bueno, ara parlaré amb la meva companya Heidi Ramírez, que és la tècnica intercultural de l'Espai Avinyó, i parlarem una miqueta del foliàcia, de fet.
Hola, Mercedes.
Hola, Heidi.
Vale, a veure, jo abans de preguntar-te per aquesta edició del Furiàcia, que realment tinc moltes ganes de saber la programació i com funcionarà aquest any, m'agradaria que expliquessis què és el Furiàcia per a aquelles persones que ens estiguin escoltant i no sàpiguen bé què és.
Vale. El Furiàcia és un festival d'arts escèniques autogestionat, creat pel nostre col·lectiu Catàrcia, i és creat per persones asiàtico-descendents, i en un principi cada edició té una temàtica diferent. I aquest any és al voltant del menjar.
Vale, entenc.
I el que farem és com una crítica antiracista decolonial a tot aquest concepte tan, com dir-ho, elitista de la gastronomia, no? I per exemple, a mi el que em passa molt és quan parlen de menjar asiàtic, veiem des d'una perspectiva molt blanca, europea, no?
I molt folcloritzada, també.
Total, total. Tipus, parlem de la fusió, parlem de, jo què sé, de vegades parlen de comides no exòtiques, les combinacions aquestes rares, jo què sé, sushi en Filadèlfia. Ja, això per ells és gastronomia. Doncs avui, el Furiàcia, el que farem serà una mica una crítica de tot això i fent-ho des de la performance, música, poesia, dansa i amb uns artistes que amb els que comptarem aquest any, que són molt top.
Vale, ara sí, suelta. Highlights, nombres, fechas.
Vale, vale, todo. Vale. A veure, això serà el 16 de juliol, que és un dissabte, al CCCB. I bueno, comptarem amb gent com el Vignesh Malwani, que no va poder participar l'any passat perquè tenia Covid, que és gavallarí, és cantant, comptem amb Yoshi Sisley, que és il·lustrador, Nupura Dance Studio, una companyia de dansa, què més? Ah, Melusheng. Melusheng té una participació així una mica més important pel sentit que és una plataforma cultural i de menjar, i el que farà més una performance amb la nostra amiga i col·laboradora Nadia Nadesan de Madrid, farà una tapa personalitzada pel Furiasia, només pel Furiasia, en col·laboració amb el restaurant La Terracita del CCB.
Ah, que guai! Això és molt interessant, perquè si parlem com d'aquesta extracció que s'ha fet com de la gastronomia, no? I de fet, de sobte la portes com al festival, sí. I a més crees com una cosa especial per festival,
sí.
És molt guai la idea.
És sí. Molt guai, perquè sí, passa molt, per exemple, hi ha molts restaurants asiàtics a Barcelona, o sigui, jo per exemple amb la meva mare ho hem pensat, crec que hi ha com 200 restaurants japonesos a Barcelona i no hi ha tanta gent japonesa aquí. I el que és guai és poder parlar aquestes històries relacionades amb el menjar i poder crear les nostres tapes, el nostre menjar des de nosaltres, bàsicament.
Crear des de l'autopròpia creació, no?
Sí.
Què es diria?
Exactament.
Que guai. Vale. Per cert, amb el tema del Vignes, que has dit el nom a l'inici,
sí.
Nosaltres vam col·laborar amb ell a una activitat que vam fer del Discoforum a l'hivern. Vignes em sembla una persona superpotent,
sí.
I la veritat tinc moltes ganes de veure en acció al Furiasia.
Jo també. Doncs res, parlant de la programació així en general, jo volia preguntar-te per la programació de l'Espai Avinyó. Que sabem. Que vols, tu vols algun
claro,
highlight?
Claro, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Claro, claro. Highlights així d'aquest doncs, trimestre o de l'any, el que vulguis.
Nosaltres, a nivell així, com, bueno, en general jo crec, perquè al final ho produïm nosaltres, jo crec que totes les activitats que fem són molt importants i molt necessàries i molt guais, la veritat, jo m'ho passo molt bé. Però en concret el cicle d'espiritualitats afroatlàntiques que vam tancar l'última sessió, que espero que no sigui l'última, a mi m'agradaria poder continuar-lo en un futur,
sí.
Però ens vam despedir just aquest mes, el 17 de maig, i bueno, va ser com el tancament d'aquesta sessió. En aquest cicle, així com per posar una mica en context, nosaltres el que intentem és que des de l'autopròpia representació, o sigui, al final jo no puc parlar del candomblé ni puc parlar de la santeria, sinó des de les pròpies persones que viuen i estan en contacte amb aquestes religions, doncs que puguin com parlar-ne, no? I també parlar-ne des de la part que vulguin. Per nosaltres el cicle era molt important, bueno, i això en part va venir per part de les comissàries. Aquest cicle el van fer en col·laboració amb Perifèria Cimarrones,
sí.
I era com important aquesta idea de no t'has de seure a parlar d'una religió. O sigui, sí que pots, però crec que aquest no és el camí, perquè qui t'està explicant, què és el que t'estan explicant, quan pots explicar d'una religió a una sessió d'una hora i mitja, posa-li dues hores, no? Aquesta cosa com més acadèmica, des de la qual molts cops ens apropem a les religions. Per nosaltres era important que fos com de com vols realment explicar la teva fe, com vols explicar, que al final tot això que a més és com molt íntim, no? I llavors Perifèria Cimarrones, que van ser les que van liderar el cicle, ens van proposar tres sessions. I bueno, en l'última sessió va convidar a la Johan Mikhail, va fer una performance brutal on va cridar a Santa Marta a través d'un... Ai, no me'n recordo del nom de la figura. Sí, a través d'un Weber, que és un tipus de dibuix, perquè al final també hi ha un tema que... Bueno, si abans parlàvem una mica de l'extractivisme al voltant del menjar, al voltant de les religions hi ha tota una iconografia molt colonitzadora,
sí.
Molt europea, figures que és com... ¿Por qué Jesús es blanco? O sigui, realment això és com una gran pregunta, no? Però amb això també com moltes altres icones, que és com, vale, aquí hi ha hagut un blanquejament, no? I bueno, Johan va fer com una figura que cridava Santa Marta. I després va haver-hi com una part de col·loqui amb el públic, i la veritat que amb molta frescura, com de molt el públic preguntava, Johan responia, bueno, va ser com molt fresh. Sí, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, com... va ser com un petit comitè, no? Jo també vaig estar-hi, era com un petit comitè, li feies les preguntes que tu li volies sí. Fer a la Johan i...
Total, ho agraeixo perquè també hi ha un tema com d'aprendre o d'escoltar més bé, no? Com de, bueno, un espai que realment no sigui com un espai molt gran, que sigui un espai de contacte realment, que et sentis a gust per també com entendre quin tipus de preguntes fas, no? Com, però en general com per fer preguntes, molt guai, molt guai. I després també volia ressaltar l'activitat de llibres de família.
Sí.
Nosaltres pensem molt al voltant de molts conceptes. El tema diversitat no és només una cosa bé, en el tema diversitat és pensant pensar o reflexionar sobre com ens toquen altres temes, no? I altres temes que a vegades tenim molt assentats, com per exemple la família. Com ens connectem amb la família des de la diàspora, com ens connectem des del fet migratori, no? Llavors, en aquesta activitat vam convidar a la Xiruxiau i a l'Emily Sant, que elles tenen un projecte d'arxiu que ja parlen sobre la família, i bueno, va ser com també això, un taller molt petit, on també vam poder com hackear les sí. fotos de família, parlar sobre les fotos de família, sobre el nostre arxiu familiar, què hem viscut, què no... No sé, molt interessant també.
A mi em va agradar molt, jo vaig també participar. I vam fer com col·lages de... Era com un llibre, era literalment un llibre de família, però de totes les persones que participaven.
Total.
I va ser molt guai, o sigui, jo no les coneixia, però ara són una miqueta més de les seves històries i tot. I totes tenien com... Hi havia com una mena de fil conductor sempre en les nostres històries i va ser molt guai.
Jo crec que la col·lectivitat, que per això el Furiasi és molt interessant, el tema de l'etapa i tal, la col·lectivitat és una molt bona forma d'inici, com de, vale, des d'on pensem? Des de lo col·lectiu. Des d'on volem crear des de lo col·lectiu, la veritat.
M'encanta la paraula, les sinergies.
Esa és, palabras.
Doncs res, si voldries parlar una mica de què ens espera de la resta de la programació.
Vale, t'explico així com breument. Ara mateix estem a punt d'acabar ja el trimestre de primavera i ja dintre de poc encetarem l'estiu, que estem preparant la programació, tal. Però en primavera ens queden dues activitats. La primera és Músiques Urbanes, que és el dimarts 14, on farem una activitat per poder plantejar què està passant amb el concepte música urbana.
Jo he de dir que... Mai he sabut què significa música urbana.
És que, què és música urbana? No, o sigui, sí. Música urbana són els padres. O
sigui, sí.
És un tema perquè fa temps, amb els Grammys, la gent racialitzada no podia guanyar premis. Llavors, sobre aquesta categoria, en tant que podem cabir els diferents artistes racialitzats, no?
Vale.
Però això s'ha convertit al final com en un contenidor amorfo on incloure, i a part d'això, ara ja ni tan sols guanyen aquests premis els cantants entesos com racialitzats, o al revés, o els forcen, que és el que va passar amb Tyler, the Creator, a que tota la música que fas
immediatament pues,
és urbana, o no sé, i és com, no sé, hi ha molta gent racialitzada que fa altres tipus de música,
sí.
I no és com només això entès com rap, no sé molt bé, és un tema, el tema de la música urbana.
Sí, per exemple, la cantant Doja Cat, crec que va guanyar el Grammy a la categoria de música R&B i fa pop. És que... no passa res, i fa rap, fa pop, però no fa R&B, i no passa res.
Exacto, o sea...
O sea, se puede decir, no passa nada, però no, tiene que estar en esa categoria por narices.
Desencasillar la gent, desencasillar els conceptes, els col·lectius, és superimportant. Així que, bueno, el dimarts 14 parlarem sobre això. I després, l'última que ens queda és un apropament. Nosaltres tenim un cicle que es diu Museus Impossibles i fem apropaments i contranarratives al voltant d'algunes col·leccions concretes dels museus de Barcelona. Ho hem fet al MNAC, ho hem fet al MUEC, a molts museus, no? I en aquesta vegada marxarem al Museu del Disseny i en concret parlarem com dels artefactes del disseny, no? Com de tota aquesta part de la col·lecció, de les artesanies, de les ceràmiques, i ho farem de la mà de Lisette Nin, que és una artista dominicana, que ella parla molt sempre com des de l'autorepresentació, no? Des d'aquesta part com de la pròpia vivència. A part, Lisette Nin està molt connectada amb un projecte que es diu Tangent Projects, i això em porta a que també, o sigui, Tangent Projects està assentat a l'Hospitalet, tenen una galeria, i aquest divendres 14 s'inaugura una exposició on participarà Agnès de Sonti, que parlarà del menjar. Ella muntarà com una instal·lació que serà com una cafeteria. Bueno, una cafeteria no, com un restaurant dels seus somnis, no? I el títol, no me'n recordo com era el títol, però... El títol volia referir-se com en el lugar donde voy a esconderme, no? Agnès és un artista que treballa molt al voltant del menjar i per ella, per exemple, sempre menja com moltes restes, perquè per ella és com una decisió política entesa en que les restes de menjar sempre s'han deixat com per les persones amb menys recursos, qui no pot accedir com a aquesta cosa del menjar entès com la part bona, no? De l'animal o del que sigui, no? Llavors ella sempre és com amb molta víscera, i com molt connectada com aquesta part del menjar com molt local. Llavors, bueno, farà inaugurar aquesta exposició el divendres a l'Hospitalet, a Tangent Projects, sí.
Que guai. Gràcies.
Tant és que molt guai.
Hi ha algun lloc on puguem tenir a mà la info?
Doncs podeu accedir a la nostra pàgina web, des de la pàgina web de Barcelona Acció Intercultural.
O de l'Ajuntament, no?
Exacte.
ajuntament.barcelona.cat.
Exacte.
Guion, bueno, BCN Acció Intercultural.
Exacte. No? I si no, el més fàcil és que ens seguiu a Twitter. Sempre fem molt spam de les nostres activitats i des d'allà també ens podeu seguir. I des de Furiàcia, teniu algun lloc on puguem estar atentes?
L'Instagram de Catarsia, bàsicament, i també el del CCCB. Però Instagram, Twitter i ben aviat la nostra web.
Vale, doncs apunteu l'Instagram de Catarsia, que és Catarsia, veritat?
Sí, Catarsia BCN.
Super. Doncs jo crec que ho podem deixar aquí.
Sí.
Estarem super atentes al vostre Instagram.
Igualment.
I...
al vostre Twitter.
Total. I re, a mi m'agradaria... acabar aquesta secció amb tu parlant o proposant una cançó d'un dels artistes que parlarà a l'activitat de músiques urbanes, que es diu Mista O.
Doncs aquí finalitza la segona edició de Ressonàncies al barri del Besòs i Maresme. Moltes gràcies a en Jordi i la Fàtima per cedir-nos la ràdio del Cal Isidret i fer possible aquest programa. I tant que sí a la Gina Subiela, tècnica de suport i acompanyament a la dinamització juvenil del Besòs i el Maresme, per posar-nos en contacte amb la Ula i l'Aixa.
Una abraçada també a la Violeta pel disseny i barreja de so.
De res.
I a l'equip de l'Espai Avinyó, el David Llobre.
David Llobreham.
David Llobreham Sánchez. I a la Heidi Ramírez per promoure i produir iniciatives interculturals com aquest podcast.
Gràcies.
I també a la xarxa de ràdios comunitàries per allotjar-nos.
Doncs tanquem i fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies. Adéu. Meteros los modales
en el recto. Yo me mojo, yo opino a mi antojo. No todos los negros en España viven como esclavos. Hacen rap con frases de ego, pero su realidad me demuestra que no tienen orgullo. Os hago notar el antes y el después. Sé de negros por fuera y
racis por dentro,
que critican a la West. WB no es un golpe de estado. Muchos deben estar confundiéndome con Tejero. Cuatro dedos arriba, dos cruzando en medio es el gesto. Negros como yo hacen que echéis de menos los cinco de franco.
Vica et cultura. Baixa diversa.
Espai Avinyó. Tut lei, tut efti.